Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt, us informa Olma Giró. El Parlament aprova per unanimitat la compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, per explicar els canvis a la cúpula dels Mossos. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia, Aragonès haurà de compareixer al ple per donar explicacions sobre els canvis de la cúpula dels Mossos. Així ho ha aprovat per unanimitat al Parlament després que el grup parlamentari d'En Comú Podem registrés una sol·licitud de compareixença per esclarir els relleus al cos, especialment el del major Josep Lluís Trapero i el del cap de la Comissaria d'Investigació Criminal, Toni Rodríguez. Tots els grups de l'oposició han coincidit a demanar més transparència, mentre que des d'Esquerra i des de Junts han insistit que els relleus als departaments són habituals i legítims.
Gràcies, Judit. De fet, el mateix president ha anunciat que anirà al sopar del Mobile World Congress, on hi haurà el rei Felip VI. El cap del govern ho ha assegurat al ple del Parlament, en el que ha reiterat que l'objectiu és defensar el potencial tecnològic de l'economia catalana. També ha argumentat que no vol que el rei condicioni el president de la Generalitat per assistir a actes que per ahir són importants per Catalunya. Més notícies, l'exportaveu del Partit Popular al Congrés dels Diputats, Cayetana Álvarez de Toledo, s'ha posicionat a favor que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es presenti al Congrés Extraordinari del PP per presidir el partit. Tot i que Pablo Casado encara no ha presentat la seva dimissió, Álvarez de Toledo ha realçat el lideratge d'Ayuso sense restar mèrits a Alberto Núñez Feijóo, qui previsiblement prendrà les regnes del partit.
Creo que es una líder formidable, sería una gran presidenta del partido y presidenta del gobierno también, es un Núñez Feijóo. Por supuesto tiene muchísimas aptitudes y cualidades, es un adulto en una etapa de enorme puerilidad en la política, cosa que no es poco, con lo cual la suerte que tiene el partido es que líderes extraordinarios no nos faltan.
A tot això, recordem que Pablo Casado encara no ha presentat la seva dimissió com a líder dels populars. I encara a Madrid, perquè la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, impulsarà a la primavera el seu projecte polític, però sense concretar si en serà la candidata. A partir de l'abril i durant 6 mesos, la vicepresidenta escoltarà els agents socials per valorar el paper que ha d'assumir aquest nou projecte que aspira, segons ella, a ser de majories per anar més enllà de l'esquerra del PSOE. Més qüestions. La Federació de Cristians a Catalunya ha demanat la dimissió del conseller d'Educació, Josep González Cambray, per l'anunci de la retirada dels concerts als centres que segreguen per sexe, en concret els de l'Opus Dei. A través d'un comunicat han posat de manifest la incertesa que viuen les persones vinculades al sistema educatiu a causa de les notícies setmanals que arriben des del Departament d'Educació. Unes notícies que passen per l'anunci de la retirada de concerts, l'avançament del calendari escolar i així com la imposició d'un nou currículum. L'organització ha animat a les famílies a mobilitzar-se. I CaixaBank ha anunciat que en un mes afegirà 750 professionals amb dedicació i formació específica per atendre els clients de més edat. L'entitat també ha decidit eliminar les restriccions horàries del servei de caixa i ha optat per mantenir l'avançament del pagament de les pensions el dia 24 per evitar d'aquesta manera que es formin cues a finals de mes de clients d'avançada edat que hi acudeixen per cobrar aquesta prestació. I més notícies, perquè un estudi fet per 9 científics catalans recomana excloure i allunyar els parcs eòlics marins de les àrees protegides del Mediterrani. L'estudi, que pren com a casa el parc projectat al Golf de Roses, remarca els greus impactes que aquestes instal·lacions poden provocar sobre la biodiversitat marina i també sobre el paisatge. Segons els científics, els aerogeneradors flotants poden modificar la dinàmica de corrents atmosfèrics i oceàniques locals. A més, també poden disminuir la disponibilitat de nutrients pel plàncton, perquè la reducció del vent fa que la columna d'aigua es barregi menys. Moment ara per a la informació esportiva amb Sílvia Muñoz.
El Barça ha viatjat aquest matí cap a Nàpols, on demà juga un partit decisiu per al futur del primer equip a l'Europa League. L'entrenador Xavier Hernández s'ha endut cap a Itàlia a 21 jugadors sense cap sorpresa d'última hora. Si en les últimes hores s'havia especulat que en què el davanter Memphis Depay arribés a temps, finalment els metges encara no han donat l'okay. Tampoc ha rebut l'alta els defenses Clement Lenglet i Sergi Roberto, que continuen lesionats i seran baixa pel duel de tornada dels 16ers de final de l'Europa League. A 6:45 de la tarda, el tècnic de Terrassa donarà una roda de premsa juntament amb el porter Marc-André Ter Stegen per parlar de com arriba l'equip al partit. La Real Societat, el Betis i el Sevilla també jugaran demà els seus partits de tornada d'aquesta ronda de l'Europa League. Pel que fa a la Champions, avui es juguen 2 partits corresponents a l'anada de 8ers de final, l'Atlètic Madrid, Manchester United i Benfica Ajax. Tots 2 partits a les 9:00. I un últim apunt amb motor. Aquest matí ha començat els primers testos oficials de la temporada de Fórmula 1 al circuit de Catalunya, a Montmeló. Durant la jornada d'avui s'ha pogut veure el rendiment dels nous vehicles de cara a la nova temporada que arrenca a finals del mes de març. La gran incògnita era saber com seria el cotxe de l'actual campió mundial Max Verstappen, i avui ha sortit de dubtes. El nou vehicle de l'equip Red Bull destaca per la seva aerodinàmica amb uns pontons molt innovadors, únics en tota la parrilla.
Gràcies, Sílvia. Això és tot fins ara. Tornem a les dues a l'Estel migdia amb més notícies i us deixem ara amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida. Perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les dues de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel. El cardenal Tagle visita Barcelona. El dissabte 5 de març, vine a la conferència diàleg del cardenal Luis Antonio Tagle a l'Auditori Fòrum. Acollir i acompanyar en un món canviant. Com afrontar els reptes actuals en l'educació d'infants i joves des d'una perspectiva cristiana? Inscripcions gratuïtes a esglesiajove.barcelona introduint el codi Joventut. Recorda, el dissabte 5 a 2:15 del matí, conferència del cardenal Tagle a Barcelona. Ràdio Estel, emissora oficial.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts que passen de la una, en els propers minuts parlarem de protocol aquí al matí a Ràdio Estel. De què serveix? De si ha quedat antiquat? De en quins moments és necessari i del protocol justament doncs, en aquest escenari polític internacional, perquè és el que ens va fer pensar-hi, no? Fa uns dies, David Serra, què tal?
Sí, Mariano? Hola, bon dia. Doncs sí, va ser una imatge que va donar la volta al món. Va ser durant la cimera entre la Unió Africana i la Unió Europea a Brussel·les, el moment en què el ministre d'Exteriors d'Uganda, Haji Abubakar Jejeondongo, arriba a la cimera i es fa les fotografies de rigor al costat del president francès, Emmanuel Macron, el del Consell Europeu, Charles Michel, i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que l'estan esperant. I què fa el ministre ugandès? Doncs saluda Macron, saluda Michel i passa de llarg de von der Leyen. És aleshores quan el president francès li crida l'atenció i li fa veure que no ha saludat a la presidenta de la Comissió Europea. Jejeondongo, però, s'apropa a von der Leyen, li diu alguna cosa, però no li dona la mà.
Clar, què ha fallat aquí? És un error de protocol o és una situació totalment mal intencionada? Què s'ha de fer en aquests casos? Avui volem parlar justament d'aquest i altres casos i també de les normes protocolàries, no, en general, perquè ens preguntem, són necessàries? Tots les hauríem de conèixer? Es poden trencar? Mira, de fet, hem fet una trucada amb Justo Figueroa, ell és professor col·laborador del Màster Universitari de Comunicació Corporativa, també de protocol i esdeveniments de la Universitat Oberta de Catalunya. Ja ens escolta, professor Justo Figueroa. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, que de primeres, no?, li preguntaríem què li va semblar a vostè aquestes imatges, no?, que hem comentat, que comentava el David quan les va veure.
Va. Sí, sí, les vaig veure i em va semblar un desastre absolut. Aquestes situacions no es poden repetir. Ja tinguem un problema quan es va fer la visita al president de Turquia i ja n'hi hagué moltes discussions sobre si s'havia fet mal o bé, i en aquest cas s'ha repetit el mateix esquema. Un ministre, en aquest cas d'Assumptes Exteriors, no saluda a una alta representant de la Unió Europea com és la presidenta de la Comissió. I no sé, jo crec que aquestes coses es poden evitar.
Clar. No, professor...
No, per favor, per favor.
Clar, una altra qüestió que ens ve al cap, no? Però, David, en casos com aquests, clar, en cultures tan diferents, com és el cas de la hongaresa i l'europea, professor, s'hauria de respectar protocolàriament la manera de fer d'un i l'altre país? Com ho veu vostè?
Hi ha voltes que és extremadament important respectar les tradicions protocolàries d'un altre país, sobretot quan tenen una certa relació amb la religió, perquè condiciona moltíssim el paper de determinats actors dins del món protocolari, per dir-lo d'alguna forma, no? I la dona normalment en algunes cultures, més per qüestions religioses que no culturals, pues no és tractada de la mateixa forma que l'home, no? Però en aquest cas, en el que Uganda no té una religió que condicione la falta de salutació protocolària a la representant de la Unió Europea, no és aquest el condicionant principal, sinó crec que és més una qüestió o de cultura o senzillament d'educació. Perquè per una qüestió d'educació hem de saludar a qui està esperant-nos. Ara, tota aquesta qüestió de la Covid ha canviat una mica... la salutació que fem, no?, per no mantindre un contacte físic. Però, evidentment, cal saludar a la persona que està esperant-nos i, en aquest cas, no s'ha fet bé.
Clar, perquè, a més, saluda primer a Emmanuel Macron, després a Charles Michel. Diu, si no hagués saludat a ningú, dic, s'hagués comportat malament amb tots tres, però, mira, no hagués saludat a cap dels tres, no hagués donat la mà, però, en aquest cas, és que és l'actitud masclista és el que predomina.
Sí. Recordem que, per exemple, la reina Letícia, el 2012, va tindre un problema també en un altre representant del Congo, que tampoc la va voler saludar. Però què hauríem pensat si haguera sigut al revés? Si una dona no saluda al president d'un país perquè, per exemple, és de raça negra, no? Pues a lo millor ho miraríem des d'un altre punt de vista i a la fi és el mateix, realment.
Mira, aquesta mateixa pregunta que es fa és el que... Una pregunta que es va fer també va deixar a l'aire l'eurodiputat socialista Ivan García amb un tuit que va qualificar el gest d'insult intolerable i va deixar anar a l'aire, com dèiem, aquesta pregunta. Què passaria si un racista li negués la mà a un president negre de la Unió Europea? Clar.
Clar. Clar, això és el problema. Al final és una qüestió de discriminació per raó de sexe, de gènere, de tendències de qualsevol ordre, de raça, i això no pot ser. En protocol creguem que no es poden fer les coses d'esta forma.
Clar, ara ens ho estava explicant, professor, també. No, clar, no és la primera vegada que li passa un fet semblant, no? A la presidenta de la Comissió Europea, és el segon lleig, no?, que rep. De fet, David, posa'ns en context.
Sí, molt ràpid. Això va ser l'abril de l'any passat. El president turc Recep Tayyip Erdogan rebia la presidenta, juntament, un cop més, amb Charles Michel, però només tenia dues cadires preparades, la seva i la del president turc. Van der Leyen, per tant, que va quedar relegada, diríem, amb un lateral, amb un costat, en un sofà, allunyada dels dos homes. I en aquest cas pregunto, l'actitud de Charles Michel en veure que la seva companya, Ursula von der Leyen, no li han reservat una cadira, no hauria de dir, doncs, jo tampoc m'hi asseco, o marxem, o això és empitjorar-ho?
No, jo crec que ahir Michel ha pecat de ser passiu absolutament en la discriminació que es fa d'un altre representant de la Unió. Això no pot ser. No es poden fer les coses d'aquesta forma. Jo crec que haguera sigut millor el queixar-se, que sempre és una solució que normalment en protocol és admesa, que no fer res. I ja ho ha fet dos voltes. No és la primera volta que ho fa. és importantíssim de totes formes, pense jo, el preveure totes aquestes qüestions. Si després de lo que es va denominar el Sofagate, la qüestió, el problema que tinguérem amb el president de Turquia, torna a passar és que algo ha fallat en les persones que preparen aquests tipus d'actes, no? Perquè a ningú li fa gràcia que se faci una volta per dos. És, no sé, és curiós, com a mínim.
Clar, llavors, com s'hauria, protocolàriament, com s'hauria d'haver solucionat aquest escenari, professor?
En primer lloc, jo crec que caldria haver preguntat explícitament als presidents o als representants dels diferents països de la Unió Africana si hi havia qualsevol problema amb el que s'havia previst. N'hi haurà una fotografia on n'hi ha previst una salutació a aquests representants de la Unió Europea i al president de França, perquè és el president de torn de la comissió, no? Bé, per una altra part, en el cas en què tinguem una resposta negativa a l'hora de saludar, pues sempre hi ha maneres de fer-ho d'una altra forma, no? Que no participi aquesta persona en aquesta salutació personal, que m'estic referint a l'ambaixador, no? Al representant de Uganda, perdó, a l'ambaixador, no? Sinó que es farà en aquest representant la foto directament sense salutacions, però salutacions a cap de les persones que hi ha a l'escenari, i no una salutació a uns sí i a uns altres no. Perquè és el problema en el que ens trobem en aquest cas.
O que la mateixa Úrsula, no, van der Leyen, professor, digués, escolta'm, no, cridés l'atenció, no? O ella mateixa, no, pogués trencar aquest protocol, perquè fins a quin punt es poden trencar o no aquestes normes de protocol?
Sí, sí que es poden trencar. De totes maneres, quan parlem de protocol estem parlant de regles, de normes normalment escrites o tradicionals que sempre es poden modificar. És més senzill pensar en un protocol flexible que en una matèria inflexible, com és normal pensar, no? De totes maneres, també, moltes voltes no estem parlant de regles, sinó que estem parlant de l'aplicació de les regles, que és el cerimonial. En aquest cas, no fallen les regles queden clares, són socialment acceptades o estan escrites legalment, i el que ha fallat és el cerimonial. El desenvolupament de l'acte no ha sigut correcte, perquè una persona pues, no ha volgut complir en aquestes regles.
Professor, més enllà d'aquest fet, o d'aquests dos fets que comentàvem, en l'àmbit polític, a la política internacional, clar, si parlem en línies generals del protocol, jo ara li diré dues frases que no són nostres, les he llegit. El protocol no serveix per a res... I un altre que diu, el protocol distancia els líders de la societat a la qual es deuen. Són opinions, que hem llegit?
El protocol sí.
De què serveix el protocol?
Són dues frases que jo he sentit molt sovint en la meva experiència professional. N'hi ha gent que tracta d'utilitzar altres regles que no siguin unes regles admeses socialment, no? Perquè volen distanciar-se de lo que són les regles habituals, perquè no les coneixen, perquè no se senten còmodes en aquestes regles, i justifiquen que el protocol no serveix de res. No serveix de res és erroni absolutament, no? Perquè ordena els actes, el desenvolupament dels actes és un desenvolupament normal, normalment acceptat per tots, que pot ser més rígid o menys rígid, però que d'alguna manera representa determinades qüestions que són fonamentals quan parlem d'institucions o de persones, i és la pròpia imatge. Una institució té un protocol determinat per manifestar-se davant de la societat, i aquesta manifestació que es fa davant de la societat és una manifestació del poder, no? El poder que ens pot agradar molt o ens pot agradar poc, però és mostrar les relacions de poder front als ciutadans. I ahí el protocol sí que serveix, sí que és una qüestió eminentment útil. Però no sols és útil per a les institucions o les persones, també ho és per a les empreses o els actes socials, etcètera, on manifestem davant dels altres les nostres relacions, que poden ser més allunyades o més pròximes a les persones, no?
Clar, ara m'estava fent pensar, professor, de fet, recordem-ho, avui estem parlant amb Justo Figueroa, ell és professor col·laborador del Màster Universitari de Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments de la UOC. Ha començat, no?, aquesta xerrada que estem mantenint, no?, comentant com la Covid també ha fet canviar, no?, doncs, aquestes mostres de salutació. Fins a quin punt la Covid també ha afectat el món del protocol?
Ha afectat moltíssim. Ha hagut que replantejar tots els actes que fèiem, de mantenir les distàncies, evitant les salutacions personals, disminuint el nombre de persones que assistissin als actes, la qual cosa pues, s'enfronta, pense jo, a la nostra forma de ser. Nosaltres som una cultura on la proximitat física és molt important, estem acostumats a saludar, som efusius. N'hi ha països d'Europa on les relacions no són d'aquesta forma, no? Però en els països del sud d'Europa sí que pense que som d'aquesta forma.
Però,
i hem tingut que... Sí,
digui, no, perdó. No, perquè, miri, jo crec que a vegades també si posem exemples, David, no?, ens pot quedar tot més clar. En aquest sentit, professor, si sé que en el món protocolari, de fet, doncs, ho està explicant vostè, és importantíssim l'escenari, no?, que és on es desenvolupa un fet. En el cas, per exemple, una reunió, assisteixo a una reunió de feina, no? Com abans, doncs, l'acte, diguéssim, de salutació seria una encaixada de mans. Ara, el protocol, què diu? En aquesta situació, per exemple, què hauríem de fer?
Però en quin cas exactament?
Per exemple, a una reunió de feina, informal, o
clar,
potser més
si
formal.
Depèn de si és Covid o no Covid. Clar, entenc, no?
En la situació actual de Covid dependís molt de cada comunitat autònoma.
Ah, depèn de la comunitat autònoma. Clar, bueno, depèn de les...
Sí.
Ah, exacte, val. Bé, en tot cas, el David, clar, preparant aquest espai, no?, ens ha vingut al cap una escena mitiquíssima.
Sí, no, a veure, clar, perquè quan parlem de protocol estem parlant de... Ho relacionem sobretot amb política, amb monarquies, amb empreses... amb, diríem, nivells molt alts, no? Però, clar, jo crec que tots, d'alguna manera, en algun moment, potser ens hem trobat que hem de complir unes normes protocolàries i no en som gaire conscients. I això ens ha fet recordar un fragment de la pel·lícula Pretty Woman, quan la protagonista Julia Roberts ha d'anar a un sopar del nivell.
Bien, señorita Vivian, una vez más. Servilleta...
Servilleta colocada suavemente en las rodillas.
Bien, los codos fuera de la mesa, sin inclinarse. Tenedor de pescado, tenedor de ensalada, tenedor de carne.
El que más conozco es el de la ensalada. Los demás cubiertos son un poco liantes.
Está bien.
Professor, quantes vegades li han fet aquesta pregunta de dir als coberts quin és el que toca, no?
Però per què? De què serveix? Tots ens hem trobat en un casament, per exemple.
Sí.
Anem tots una miqueta perduts a vegades i sí que hi ha unes normes protocolàries a seguir, no? També. O sigui, ara ja no tenen res a veure amb les normes que abans parlàvem, eh?
No tenen res a veure. Són normes que nosaltres pensem que són importants a l'hora de relacionar-se amb altres, però hem d'estar còmodes. I jo crec, des de la meva experiència, que l'única forma d'estar còmode en aquestes situacions és haver rebut un ensenyament previ, ja sigui en l'educació que ens han donat a casa, o hem après amb la nostra experiència a interactuar en aquests àmbits. I després sempre m'ha fet molta gràcia, a banda de que és una col·locació dels coberts nord-americana, que no coincideix en l'europea, els coberts sempre s'agarren de fora cap a dins.
Sí.
I ni s'arregla normalment, no hi ha problema. I si tens dubtes...
Aquest seria un bon truc, eh? Sí, i si no...
Que t'acompanya...
Ah, aquesta és bona, eh?
Mires què fan els que t'acompanyen i sempre hi ha... És ser una mica prudent i tractar de comportar-te de la mateixa forma que fan els altres, no?
Per tant, professor, d'alguna manera hem de veure el protocol com un element més de la comunicació, no?
Sí, efectivament. És fonamental com un element de comunicació. És el nostre registre personal, és la nostra marca davant dels altres, és el que demostrem nosaltres. I no sols és una qüestió de regles, sinó de qualsevol tema que nosaltres portem damunt. El mòbil, el vestuari... La manera de comportar-se, de moure's, tot això no deixa de ser protocol personal.
Clar, pel vestuari, sí.
D'alguna forma.
Ara entraríem en un capítol extens que no crec que no tenim gaire temps, però el vestuari, no?, també és important.
Clar.
i no pots anar segons amb què, doncs vestit
home,
amb texans i amb camisa.
Dress code, no? Sí.
O amb bambes.
Parlarem un altre dia, professor Figueroa. Moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Per haver estat amb nosaltres i per haver-nos doncs, endinsat en el món del protocol. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Igualment, una abraçada a vostès. Adéu, bon dia.
I vinga, amb aquestes normes de protocol, David Serra, tu que ets d'encaixada de mans...
Jo d'abraçades.
D'abraçades? I ara tornes a abraçar?
Sí, jo fa molt temps que abraço.
A mi no m'has abraçat mai.
I tant, que ens hem abraçat.
Ai, sí, és veritat.
Sí, que ens hem...
És veritat, tens raó. Abraçades
amb raó, gent que et conec, eh?
Ah.
No, clar.
A mi no em coneixes.
Ah, no, ens hem abraçat. Dic que amb gent que sí tinc una primera reunió, d'allò, sí. Clar, no vaig allà fent abraçades
però
i petons.
Però que ets tu mantens encara al
no,
cap de
puny?
Tu ja dones la mà directament,
sí, ja fa,
eh?
Ja fa bastant temps.
Com vas de gana, per cert?
Molta, aquesta hora molt. Bueno, jo també he menjat un plàtan i una mandarina, per tant m'ha baixat una miqueta.
Doncs ara apurarem una mica més aquesta gana, perquè atenció, aquí al matí a Ràdio Estel, a minuts finals, marxem a publicitat i a la tornada. Ai, la tornada, Marta Jarque. On has posat la lupa aquest dimecres?
Doncs a la botifarra d'ou.
Doncs vinga.
Què et sembla?
Pauseta i tornem.
Ràdio Estel.
El Tot Sardana, un any més, et posa al dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs dels temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Minuts, dos quarts de dues. Demà, ja sabeu, és dijous gras i el gran protagonista gastronòmic del dia és un embotit tradicional, irresistible, a base de carn de porc, ous i llardons. Estem parlant, Marta Jarque, de la botifarra d'ou.
Com no podia ser d'una altra manera.
Com fas aquesta, ara mateix, estic patint, eh? I patiré durant l'entrevista.
I que, a més, abans ho comentàvem, aquestes hores del matí ens fa obrir la gana. Si bé hi ha botifarres d'ou amb receptes innovadores, nosaltres primer preferim l'original. Per això, avui hem volgut convidar un expert en la matèria que, a més, el concurs nacional de botifarra d'ou artesana 2022, Mercè, va guanyar el premi en la categoria de millor botifarra d'ou tradicional. És l'Enric Rossell, propietari de la carnisseria Cal Estavet d'Ordal, a l'Alt Penedès. Enric, bon dia.
Hola, bon dia.
I enhorabona, en primer lloc, per la distinció.
Moltes gràcies.
Escolta, què ha de tenir una bona botifarra d'ou?
Doncs, el més bàsic és que tingui unes bones matèries primeres, ara, que es tractin molt bé quan s'elaboren, uns bons ous per poder barrejar amb les matèries primeres i amb unes espècies adients i ben cuita.
Clar, en aquesta edició s'hi van presentar 71 botifarres d'ou. Què té la vostra botifarra, Enric, que no tinguin altres?
Pues la veritat és que no ho sé, és difícil, perquè l'any 2020 també ja vam tornar a guanyar, per primera vegada. El 2021 vam fer de jurat i aquest 2022 ens vam presentar i vam tornar a guanyar. I jo realment crec que el secret està... amb l'elaboració, en els processos d'elaboració que els tenim molt acurats i els vigilem bastant. Mm. I crec que aquí està el secret, perquè després vas provant i dius, ostres, el nivell és molt alt i és difícil decidir-se quan estàs fent de jurat, per exemple.
Clar, per cert...
Quina és la millor.
Sí, sí, per cert, Mercè, abans ho apuntàvem, que l'Enric Rossell no és només un crac fent botifarres d'ou tradicionals, sinó que també domina les més innovadores. De fet, Enric, la teva botifarra d'ou amb croissant i pernil curat va mereixer també una menció del jurat en la categoria botifarra d'ou singular. Com se't va acudir aquesta recepta? Perquè sí que és cert, no?, que primer cop d'ull són ingredients
que no els
ajuntaries,
no?
Però em sembla que el resultat és fantàstic.
Bé, la veritat és que un membre del jurat, que després del concurs, el dia següent de donar-me el premi, em va trucar, em va dir que el nom que li tenia que posar aquesta botifarra d'ou era la botifarra trencadora.
Ara,
clar. Perquè diu, trenca una mica amb el normal. I bé, sincerament, se li va ocórrer la meva dona, la Montse. Vull dir, sí, tant ella com jo som els propietaris de l'empresa, i va ser ella que em va dir, ostres, podríem provar a fer de provar de fer aquesta botifarra d'ou amb croissant i pernil. I bé, vam fer les proves i ens va agradar i jo vaig passar la meva part tècnica, ella va posar la part d'I+D i res, i va sortir.
I la guanyadora.
I va sortir el producte. Fantàstic. Exacte, i vam quedar amb una menció.
Exacte. Clar, estem parlant amb l'Enric Rossell, ell és propietari d'aquesta carnisseria, de Cal Estevet d'Ordal. Com en recomanes? Demà és dijous gras, és un dia important. Com en recomanaries gaudir d'aquestes botifarres d'ou? Com les podem acompanyar a la taula? Enric.
Bé, home, jo crec que com a producte aquesta català amb un bon pa amb tomàquet, crec que és de la millor manera que podem menjar aquest producte. Barrejat, bueno, i maridat també amb un bon vi o amb un bon cava, d'aquí el Penedès.
Home, clar, nosaltres no estem al Penedès
i ho hem d'aprofitar, hem de fer país. Val? I la botifarra, la innovadora que porta croissant, clar, és un pèl més dolça.
Clar.
Llavors, bueno, fins i tot un amic em va dir, jo me la menjaria com a postre. Perquè...
Clar, és un primer, un segon i un postre, pràcticament. Eh?
Jo, exacte. Jo me la menjaria tot el dia, directament. No? Sempre hi ha un bon moment. Clar, hem viatjat avui fins Ordal, a l'Alt Penedès, on hi esteu vosaltres, aquest Cal Estevet. Formes part, si no ens equivoquem, Enric, de la quarta generació al capdavant del negoci, no? La veritat és que deu ser com,
sí,
tot un honor, no? I una,
sí,
responsabilitat.
Sí, t'explico, sí, sí. La veritat, clar, els fundadors són els besavis de la meva dona, de la Montse. Llavors, nosaltres som la quarta generació. Jo fa uns 25 anys, més o menys, que estic aquí amb ella. I, però clar, els fundadors són per part de la meva dona, no de la Montse. Mm-hmm. Que ells, des del 1895, pues, van començar com a petit negoci del poble, venent com un colmado, i mica en mica es van anar especialitzant fins ara, fins que ho vam agafar nosaltres.
I a més d'aquestes fantàstiques i premiades, per cert, botifarres d'ou, quin altre producte estrella ens podria recomanar o podria recomanar aquells oients que decideixin acostar-se fins a Ordal?
Bé, un dels productes que més orgullós estic de fer són peus de porc farcits.
Home, carai.
Nosaltres som un dels productes estrella que tenim.
Ara, Enric, no ens veus, però estem al terra, eh? Ja, directament.
Fem tres tipus de peu de porc farcit, uns que porten botifarra negra, uns altres que porten foie i poma.
Perfecte.
Uau.
I uns altres que porten bolets.
Ostres.
I és una de les coses que moltes vegades la gent ens coneix per aquest producte. A part que també fem tot el ventall de producte tradicional, però aquest producte, bueno, ens hi vam posar fa anys a fer-lo i la veritat és que té molt d'èxit, no?
I escolta, digues, Enric, perdona.
No, i a part que som un obrador certificat ecològic, també tenim productes ecològics.
I heu notat aquest xup-xup, és a dir, des de que us han concedit aquesta categoria de millor botifarra d'ou tradicional, heu rebut aquest feedback per part de la gent, us ha vingut més gent a comprar, no?, que us vol conèixer?
Sí. Ja ens va passar l'any 2020 que molta gent a la que sorties per les xarxes o algun medi trucava, doncs de seguida rebies trucades de gent que on podia comprar-ho, com ho podia fer per venir-ho a comprar, o si, no sé, a Barcelona no puc comprar, o a Sabadell, teniu algun client, perquè nosaltres també servim a altres botigues, a altres establiments, i llavors, bueno, els anàvem donant les direccions d'on, allà on ho podien comprar, el producte, i, però sí, reps moltes més trucades i sobretot informació del que estàs fent. I bé, és molt, molt, molt agraït, la veritat, molt agraït.
Clar, esperem que encara us en quedi alguna existència d'aquestes botifarres, perquè tenim moltes ganes de tastar-les, perquè, a més, a Cal Estevet compteu amb diferents punts de venda pel territori, oi? Pels que no els hi vagi bé, doncs, fins... És que és demà, i això, Mercè, és demà, el dijous gras.
Sí, no.
Ho vulguin per demà mateix, però no els hi vingui bé a pujar fins a Ordal, com s'ho poden fer?
Pues bé, a Barcelona tenim alguns clients, a la zona de l'Alt Penedès i el Garraf també tenim més clients, fins i tot arribem a Malgrat de Mar, bé, a la zona del Vallès també. Són botigues, bueno, ens poden trucar i nosaltres els hi podem donar la direcció on poden trobar els nostres productes.
I em sembla, a més, Mercè, que et veig molt interessada, a la pàgina web també pots
també
trobar tots aquests punts de venda.
Ah, perfecte.
Per tant, així t'assegures també que no et quedaràs sense.
Doncs Enric Rossell, ha estat un plaer conversar amb tu aquestes hores del migdia, propietari de Cal Estavet de l'Urdal, que recordem, ha guanyat el premi de millor botifarrador tradicional de Catalunya. Que vagi molt bé, una abraçada forta.
Moltes gràcies.
I, clar, bon dijous gras. Bé, demà ja us celebrarem com cal. Ara mateix, els 5 minuts que passen de 2 quarts de 2, anava a dir, a veure qui arriba avui com a àngel de les xarxes. És un objectiu, el fet de descobrir... Ara, què ha passat? Eva Cervera.
Que era incomodíssim.
Era incomodíssim.
La perruca era molt incòmoda i fa molta calor, sí.
Com estàs, Eva? Escolta, tu, avui de què anaves? Perquè, clar, ja us podeu fer una idea, eh? Aquí a Radio Estel, avui, tocava doncs, anar amb alguna cosa al cap i la Eva... De qui era aquesta perruca? D'un personatge de Disney, no?
Sí, de Brave.
Ah.
Brave, la princesa valenta.
De Brave, sí, pel roja. Et quedava molt bé, per cert, Eva.
Moltes gràcies.
Sí?
Doncs mira, passaré per la perruqueria.
Aquí un bany de color.
Sí.
Doncs dèiem, ja tenim amb nosaltres l'Eva Cervera, perquè, com sempre, en els minuts finals, les nostres àngels de la xarxa ens posen al dia de totes aquelles persones protagonistes, no? Durant el dia d'avui. Per cert, crec que Instagram... Ara mateix està cabull, no? Però amb qui?
Amb Melendi i aquesta cançó. Sí, mira, el Nano és una cançó que Melendi va dedicar l'any 2005 a Fernando Alonso.
Ah, no ho sabia, això.
Sí?
Ah, sí?
Sí, sí, tothom sap que el pilot i el cantant són asturians.
Sí, això sí.
I que el cantant té una tendència una mica malaltissa a convertir en cançó tot allò que li apassiona.
Per tant, li apassiona Fernando Alonso, no?
Exacte, li apassiona Astúries i li apassiona Fernando Alonso. El pilot ja no condueix un Renault, com deia la cançó de Melendi, sinó un Alpine, i l'escuderia va escalfar motors per a la temporada parlant d'un gran pla, que tenen un gran pla. Clar, els fans de Melendi han pensat que estaria genial que el cantant fes una nova versió del Nano, que podria dir-se El Plan.
D'això en parlàvem, sembla, el David Serra, sí, aquell matí que no acabàvem de treure i l'entrellat. Sort de l'Eva.
Exacte, aquí estic jo per aclarar-vos el tema. Fins i tot han publicat una petició a change.org, signada per 2.600 persones.
I quantes han anat?
5.000.
5.000.
Ells són,
Encara, però bueno... Vinga. Molt fàcil. Les xarxes bullen en la idea i Melendi s'ha pronunciat en un directe a Instagram.
Que no me necesita para nada. Yo voy a estudiar y si es el deseo de todos, pues hacemos lo que hacemos es una canción nueva que se llame El Plan o alguna cosa de esas. De verdad que lo prometo que lo voy a mirar. ¿Qué es esto? Porque realmente está todo el mundo y tengo las redes llenas del Nano. Así que nada. Bueno, todos con Fernando Alonso a tope, siempre.
A tope. Doncs d'això se'n diu, tope. No, Melendi, sucumbir a la pressió de les xarxes,
total,
no, Eva?
Total.
Ja ens aniràs dient i ja ens aniràs a explicant si hi ha Vemus cançó, no, eh?
Vale, perfecte.
Alguna cosa més que ens vulguis destacar avui o què?
Doncs mira, parlem de política, però no de Casado, no, que ja el tenim.
N'hem parlat ja, no? Suficient massa, i és prou tendència.
Massa, exacte. Parlem d'aquest històric discurs, diguem, lúdic, polític.
Vos anime a que deixeu passar el fred del verano, el fred de l'hivern, i busquem el caloret, sin duda, el caloret de foc i la flama. Tenim que buscar l'arribada de la festa fallera.
Bueno, aquest caloret de Rita Barberà, que de fet es va fer cançó, no?
Sí,
també,
exacte. Mira, doncs fa 7 anys d'aquest moment...
Ah, sí?
Sí, sí, que va fer, de fet, que els catalanoparlants fossin conscients que calia preservar la llengua, una mica. Uh-huh. El vídeo l'ha penjat l'usuari Jordi Carbonell, hashtag Orgull Valencià, i ha provocat piulades ben divertides. Qué grande y qué ciega iba,
ai,
diu G.
Ja.
Sí. I una altra. El pitjor valencià és el que no es parla, de Sergi del Terreno.
Déu-n'hi-do. Escolta, el vídeo, recordem-ho, va provocar aleshores, clar, un munt de riures, com també paròdies, d'aquest moment.
I ja ho deies, cançons com aquesta.
El caloret, el caloret, el caloret, el caloret faller, el caloret, el caloret...
Ostres, molt bé. A veure, la veritat és que, no, ara que fa moure els peus, no? És simpàtica. Però tu la posaries? És digna del cartell de Primavera Sound o no?
Home, jo crec que no. Bueno, ja sabeu, no?, que el Primavera Sound, un cap de setmana aquí i un altre a Madrid.
Clar, però nosaltres, mira, avui ho deixem aquí. Què et sembla?
Vinga, perfecte.
Sí?
Ja està.
Ah, posa't la perruca, que et queda molt bé, Eva.
Ai, és que amb els cascos és molt incòmode, sí? però sí, mira, ara que em trec els cascos, sí, me la posaré.
Doncs vinga, i ja sabeu que, clar, tot aquest espectacle que hem muntat avui aquí al matí a Ràdio Cel, amb aquesta performance, la podeu seguir, si voleu, tant a totes les nostres xarxes socials, eh? Hem deixat doncs, aquesta imatge tant a Twitter, a Instagram, i ara aquí ja ve que Marta Jargui que està apuntant... Que tens la resolució, no, Marta?
Sí, porto la resposta.
Ah, pues sí, tira. Perquè arribem al final del programa i, com sempre, la Marta ens dona la resposta de la pregunta que ens feies.
Clar, us trec de dubtes, perquè avui us preguntava quina pel·lícula va guanyar Penélope Cruz l'Òscar a millor secundària l'any 2008, un 23 de febrer com avui, érem Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, que, per cert, Penélope Cruz, al cap de 3 anys, va ser nominada, Mercè, la primera actriu espanyola nominada a millor actriu protagonista per Volver, però es va quedar a les portes, per tant, segueix amb un Òscar.
Pues jo pensava, quan has plantejat la freqüència madurada, que era per Volver, que va guanyar l'Òscar, perquè està impressionant a Volver, però no...
Sort de les pistes que dono.
Sort que ens ajudes a madurar aquesta freqüència. Bé, nosaltres ho deixem aquí, com sempre ha estat un plaer acompanyar-te, recordeu, demà és dijous gras, tots preparats aquí al matí a Ràdio Estel. Digues.
Anem a comprar botifarra d'ou, coca de llardons i cava per brindar. Vull dir, demà, festa grossa, no?
Que no falti. Vinga, una abraçada molt gran. Demà ens hi tornem a posar, com sempre, a la mateixa hora a partir de les 8 del matí. El Pol Mercè et dirà bon dia aquí al matí a Ràdio Estel. Però ara us deixem connectats amb l'actualitat. Primer amb l'actualitat religiosa de la mà del programa Sense Distància, l'espai informatiu religiós amb Ignasi Miranda, i a partir de les 2 també teniu una cita amb l'actualitat, amb en Joan Trias i tot el seu equip a l'Estel migdia. Que vagi molt bé, fins demà.
Ràdio Estel.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. A l'hivern, pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen... Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. Els diumenges a 8:15 del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.